Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i pujar-ne ben fort al seu volum per descobrir un nou grup de música, Núria.
Sí, avui ens endinsarem en les lletres i melodies del grup Ocata, un grup de música de Barcelona format l'estiu del 2015, que a dia d'avui integren Vicenç Pedret, Pepe Montero, Roger Moreno i Daniel Soriano. Si fem la vista enrere i viatgem en el passat d'aquest grup, ens hem de quedar amb tres dates clares. El 2017, l'any on va llançar el seu primer EP, Cara B, el 2019, l'any en el que va veure la llum el seu àlbum debut, Nueve Històries i una Mentira, i el 2021, moment on van participar al Festival Cruïlla XXS, fent un doblet després d'esgotar les entrades en el seu primer concert. I si ens centrem en el present dels Ocata, ja podem parlar del seu segon àlbum, Todas las suertes de lo imprevisible, un àlbum que va veure la llum ara fa gairebé un any i que avui ens venen a presentar dos dels seus màxims protagonistes en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Núria. Pepe Montero, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vicenç Pedret, molt bona tarda.
Hola, bona tarda als dos.
Pepe, ara parlarem d'aquest últim àlbum, d'aquest Todas las suertes de lo imprevisible, però abans parleu-nos una mica dels inicis d'Ocata. Com neix un grup com Ocata?
Un grup com Ocata neix... Bueno, tenim dues versions de la història. El disc anterior es deia Nueve Històries i una Mentira. La veritat, en realitat, neix de dos friquis, com som el Vicenç i jo mateix, que ens flipa la música, ens flipa tocar la guitarra i vam començar a fer cançons amb l'ambició, pues, una mica de... Bueno, arribar tan lluny com poguéssim, no? L'altra versió és que volíem ser famosos i guanyar molts diners.
Està sortint bé, això, no?
Bueno, ens quedem amb la primera de moment, poc a poc.
El fet és que a dia d'avui als Ocata sou Vicenç Pedret, Pepe Montero, Roger Moreno i Daniel Soriano. Tot i això, tot comença, ens ho deies, amb vosaltres dos composant una cançó al costat de la platja d'Ocata. Encara recordes la cançó, Vicenç, o no?
Hosti, pues la veritat és que no. La tenim por ahí oblidada, però nosaltres som molt d'això, que tenim mil cançons i després...
És un descarte, segur.
Ara ja ens hem organitzat, però no me'n recordo de la cançó.
Era una de les del Vicenç, no era tan bona.
Exacte.
En aquell moment, us imaginàveu, Vicenç, arribar on heu arribat o no?
Jo crec que imaginar sí que ho imaginàvem, no, Pepe? L'únic que... el que no imaginàvem era tot el camí que hi havia darrere, diguem. Sí que nosaltres teníem una miqueta l'ambició de fer moltes de les coses que hem fet, però no ens imaginàvem com seria el camí, ni molt menys.
100%. Nosaltres, des del dia 1, somiar és una cosa que era molt important per nosaltres. La gent vol ser futbolista i als 23 digo, uah, igual no arribo, però a ser músic sempre pots imaginar-te amb 50 anys petant-ho.
Ara ho dèiem, que començarem amb Pepe i Vicenç amb una guitarra a la platja d'Ocata, però si sumen també en Roger i en Daniel, com s'hi sumen al grup?
Bueno, com tots els grups, vas deixant exmembres pel camí i el Vic i jo, que vam començar, pues, encara no sé com ens aguantem, però la resta han estat pues, fitxatges d'última hora. El Daniel Soriano es va afegir fa un anyet i el Roger fa dos.
El Vicenç és el Vic?
Sí, són tot motes.
El Soriano és en Sori?
Menys el Roger, que es diu literal Roger, la resta és tot... Sí, afirmatiu.
Tu qui ets, Pepe?
Jo sóc el Pepe, això
també. Tal qual, eh? Sí. També. Val. Aquesta pregunta sí que us la vull fer per separat, perquè abans us preguntava si us havíeu imaginat en aquell moment de la guitarra a la platja, no?, tocant, arribar fins al vostre segon àlbum de moment, però sí que us vull preguntar, per exemple, Vicenç, de petit... Ja, això com de pequeño ja eres jugador del Barça, doncs de petit ja somiaves amb un grup de música o no?
Jo bastant sí, jo sempre explico que jo una miqueta la revelació la vaig tenir veient un concert del Bruce Springsteen que va a Barcelona, que va sortir amb DVD, i tinc el record que vaig anar pel matí a l'escola i el professor de gimnàs em va portar a una aula, que ara això sona fatal, però bueno, em va posar el vídeo del Bruce Springsteen al concert i, hòstia, em va encantar. I llavors aquell vídeo vaig estar matxacant la meva àvia fins que me'l va comprar i, no sé, me l'hauré vist 200 cops. I jo crec que des de llavors que tinc ganes que m'haig posat a tocar la guitarra, que... i ens vam, vaig posar a muntar grups, i amb el Pepe el mateix, i ens hem acabat trobant pel camí.
M'agrada molt, Vicenç, perquè si tu l'has vist 200 cops, jo l'he vist 400, aquest DVD. Que
sí,
el de Barcelona. Sí, 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 el de Barcelona, que val molt i molt i molt la pena. Pepe, en el teu cas, una mica igual o no?
És bastant semblant. Sí, jo amb 15 o 16 anys vaig descobrir la guitarra, vaig descobrir Led Zeppelin, en el meu cas, i bueno, vaig destrossar tots els discos aquells. O sigui, no, ja no puc ni sentir a parlar-ne d'aquesta gent. I després vam muntar un grup amb el Vice quan teníem 17 anys, després em va deixar, i al cap d'uns anys ens vam retrobar i això, doncs, bueno, així va començar Okata.
Ara, en Vicenç em parlava de Bruce Springsteen, tu em parlaves de Led Zeppelin... Tu ets el més millennial de tots, diguem-ne.
No.
Dic millennial, no boomer.
No. Tenim el Soriano, toca també un grup tribut a Richie Blackmore, que jo crec que se lleva la palma,
altre,
no? Com qui diu.
Un altre.
Jugant fort.
Vosaltres mateixos us definiu com un grup de pop a través del qual voleu explicar històries. Tot i això, sí que és veritat que dins del gènere del pop, no?, hi ha molts subgèneres. Com explicaríeu la vostra manera de fer música o el vostre tipus de música?
Vale, aquesta és una mica complicada, perquè tenim tantes influències creuades, com deies. Sí? Un és millennial, l'altre... Després tenim el Roger, que intenta ser molt moderno. Llavors, una mica el que ens passa és això, que compartim molta música molt diferent, i llavors acabem creant coses que sonen molt diferent, i després, a l'ajuntar-nos, les fem Okata, diguem-ne. Uh-huh. Llavors, és un procés relativament matemàtic. Els temes gairebé tots comencen amb Vicenç fent una guitarra i una veu, i després ens ajuntem a casa meva i fem unes demos amb l'ordinador, posant allà pues, de tot, des de beats electrònics a solos de guitarra locos, i després ve la raó, i la raó ens treu totes aquestes coses i ens deixa un disc d'Okata, més o menys, com el que sentiu.
Per cert que traieu aquest disc, i abans ens ho explicava la Núria, el 2021 vau ser l'únic grup a fer dos concerts dins del cicle del Cruïlla XXS. Com ho recordes tot plegat, Vicenç?
Hosti, doncs jo, mira, ara avui quan ho explicava la teva companya i deia, no, les dates importants hem pensat, hosti, té tota la raó. Per nosaltres va ser, sens dubte, un moment pico, perquè me'n recordo el dia que vam trobar les entrades, al final nosaltres, no, estàvem dins el concert el més petit del Cruïlla, i me'n recordo trobar les entrades i de cop em va trucar el manager, el José Manuel, em va dir, tio, hòstia, que se'n van gutia, portàvem unes hores i se'n van gutia més de la meitat. Mm. I dic, hòstia, però si no pot ser, no, vull dir que tampoc no...
Doncs és.
No som tan grans, no? I sí, al cap d'uns dies va votar, i per nosaltres la veritat és que va ser una passada, perquè, bueno, no ens ho esperàvem, la veritat. Llavors vam obrir una altra convocatòria, que no es va votar, però, no ho sé, portàvem com molt temps, va ser just com després de la pandèmia, tothom en tenia moltes ganes, portàvem molt temps a fer un concert. Jo recordo aquell dia, me'n recordo tornar amb el Pepe jo crec que també se'n recordarà, que tornàvem amb la furgoneta a descarregar per descarregar per descarregar els instruments, ja, un cop havíem fet el concert, i ja està. Tinc el record com d'estar-nos abraçant, en plan de dir, hosti, tio, quin dia més xulo, m'espero que no que ens recordem sempre. Clar, tinc aquesta imatge clavada al cap.
Ara et deixo la difícil per tu, Pepe. Heu tocat el Cruïlla, heu tocat el Festival Pedralbes. Que déu-n'hi-do, quins dos festivalazos per començar una carrera musical. On rau l'èxit d'un grup com Okata?
Per mi, de fer música molt sincera i explicant històries que li pot passar a tothom. O sigui, per nosaltres, molt abans d'això del Cruïlla i del Pedralbes i segurament de gravar el primer disc, fins i tot, una cosa que sí teníem és que amb el nostre EP, el Cara B, anàvem a una sala, igual amb 40 persones, i et cantaven la cançó més lenta de totes, que és la mítica, que, saps? O sigui, que algú ja ha fet l'esforç d'aprendre com va, no?
Que això deu ser, o sigui, per un artista deu ser brutal, no?
Sí, és molt xulo, i no tan sols des del punt de l'ego, que evidentment mola que la gent, pues, com que valori el que fas, sinó, rotllo, quan l'estàs tocant et porta un altre lloc, i això mola molt.
Ara sí, si ens centrem en el present dels Okata, hem de parlar sí o sí de Totes les suertes de lo imprevisible, un àlbum que vau publicar ara fa gairebé un any i que sona així de bé. Cielo, pitillo, sal, apartamento de mar, algún buen escritor, me chivan quién soy, quién puedo ser. Ja em perdonareu, que sóc totalment imparcial, però m'agrada tant la música que feu. De seguida en parlem d'aquest tipus de música, però Totes les suertes de lo imprevisible. Vicenç, per què aquest títol?
Doncs mira, una miqueta és el títol és una miqueta un reflecte del que ens va passar els últims anys. Nosaltres, el primer eix d'un grup, sempre hi ha moltíssima feina darrere, hi ha molt temps, vale? I és el que nosaltres ens va passar. El nostre primer eix vam estar 2 anys, jo crec, tot el 2019 i part del 2020 treballant en la música, en el concepte, la portada, i just patapam, va, i ens cauen, bueno, com a tothom, no?, amb el Covid. Llavors una miqueta va ser, hòstia, tant d'esforç, no?, perquè després sembla que es veu com troncat. Llavors una miqueta, el títol del següent va ser una miqueta això, no?, dir, escolta, mira, pot passar de tot, però és igual, tant per bé com per malament, nosaltres continuem aquí fent música.
Té algú de pandèmic, un disc com aquest, Pepe?
Sí, té un punt d'introspecció, té un punt també de... Bueno, no ens han passat tantes històries, llavors ens les hem d'inventar una miqueta, no? Sí. Hi ha cançons com Luces al salir, que parla de quan ja ets famós i tal, que evidentment té tota la ironia, no? Però que és això, t'has de crear el teu món perquè ja no l'has pogut viure, no?, durant aquell any.
Un disc que, a més, es cou al nord de França. Explica-m'ho, això.
Això és és que el Vic és una persona molt esotèrica, li agrada molt anar a fer... És molt reflexiu i llavors ens vam...
Vicent, ens portaríem molt bé tu i jo, pel que vaig sabent.
Sí, tio, sóc un xapa, jo. Jo crec que tu menys.
Evidentment esteu convidats al concert del dijous i podeu veure les xapes en directe, que és espectacular. O sigui, no sap no explicar de què va un tema.
I tant que hi serem.
Però ens va portar allà un mes i vam estar fent composició, però en plan molt a saco.
L'estiu són els mesos preferits dels Ocata, Vicenç?
Jo et diria que, o sigui, sí, però alhora jo crec que les èpoques més xules que hem viscut sempre ha sigut en primavera. Els concerts més divertits, el del Corea va ser en primavera, el primer disc que el vam gravar també va ser a època de primavera. No sé, jo crec que és aquest moment com de canvi, no? L'estiu al final ja portes temps amb... Ja fa sol, ja fa temps que tothom està de bon rotllo. En canvi, la primavera és com que... No sé, jo crec que és sobretot el contrast aquest de que vens de l'hivern i igual a nosaltres això ens afecta. Jo les èpoques més felices del grup les recordo a la primavera.
T'ho deia, Vicenç, perquè ara seguirem escoltant més temes dels Ocata, però teniu un tipus de música que recorda molt, no?, a la música estival, no sé com dir-ho.
Sí. Pot ser, m'alegro que m'ho diguis, perquè al final també, encara que jo sigui un tio intens, com diu el Pepe, i com crec que estàs veient, sí que m'agradaria que al final la nostra música el que et deixés també és bon rotllo, no? En plan, una miqueta... No bon rotllo, no m'agrada bon rotllo, però que et deixés feliç al final, no? Que et deixi bon gust de boca.
Fa un moment parlàvem amb en Pepe del confinament. Com el veu viure el confinament com a grup?
Pues... Bueno, per nosaltres va ser molt estrany, per el que et deia, nosaltres tenim concerts planificats per la sortida del disc, llavors va ser com de cop, no? Un grup sempre té com dos tipus de vida diferents, no? Quan està gravant un disc i quan està tocant en directe. Llavors, diguem, nosaltres la part de gravar l'havíem fet i quan ens tocava la part de directe, doncs ens la van treure. Llavors va ser raro perquè vam passar una època de dir, hòstia, no sé ben bé què ens toca fer ara mateix. I també no sabíem si veure'ns o no, el bateria és metge... Bueno, va ser raro, però bueno, com tothom al final, no? També a vegades sempre tendeixes a queixar-te d'això d'aquí i dius, hòstia, pues mira, al final nosaltres només som un grup, vull dir, som un grup de música, van passar coses molt pitjors, no?
Abans ens ho deies, Pepe, que també el que pretenem és explicar històries a través de les cançons. Per tant, si en aquest àlbum hi ha 10 cançons, entenc que hi ha 10 històries.
Sí, absolutament.
Per separat o és un...
No, jo no crec que hi hagi un nexe. De fet, el disc es va gravar en dues tandes. En dues tandes completament diferents, una amb l'Stefano, que és el productor que va començar amb la Rigoberta Bandini, i després les altres sis molt a prop d'aquí, i el rotllo es veu també una mica diferent, no? Les primeres són molt més etèries, que són Moscú o Apartamento de Mar, que són més com de l'època pandèmica, en temps de composició. Les altres són com més de reflexió post, no? Que tens canciones per adultos, que és més melancòlica, No rompas mi paz, potser una cosa més pausada. Llavors... Crec que m'acabo de perdre completament de la pregunta, però...
No, escolta, perfectament, que si era un disc que seguia un fil, no? Un nexe comú, em deies que no, que són històries separades.
Exacte.
I que cadascuna parla d'una cosa diferent. Perquè com ho feu, això? D'on surten aquestes històries?
Aquestes històries surten de molts anys del Vic i jo quedant, parlant de tot. És potser una de les persones que més veig al llarg de cada setmana, o sigui, dia a dia, és un company de feina, bàsicament.
Entenc que els lletristes sou tots dos.
És principalment ell, però segur que dirà que jo sóc una persona molt crítica, llavors tinc una aportació bastant dura, no? A vegades també. Vicent, què dius?
Sí, exacte. Sí, normalment diu que el principal crític és un mateix, en el meu cas no és així, és el Pepe, ¿vale? Però sí, diguem, jo sóc bastant aficionat als relats curts i llavors, és a dir, no? una història en 2 minuts ja tinguis els personatges al cap i te'ls emportis. I llavors una miqueta amb les cançons és una miqueta el que intentem fer. Llavors, molts cops sí que igual la idea la porto jo i després el Pepe em diu, hosti, això és una merda o això està molt bé o m'agrada el que dius aquí, això d'aquí canviem-ho. Mm. I així és com ho construïm.
Deixeu-me que em posi una mica filosòfic. Per tant, em contestarà el Xapes del grup. Si t'escoltes l'àlbum sencer, t'adones que la majoria de cançons són melancòliques, que reflexionen sobre els records del passat, que hi ha molts sentiments trobats, no? Compondre i cantar a través del pur sentiment és la clau de l'èxit per qualsevol artista?
No sé si és la clau de l'èxit, sí que et puc dir que és el que a nosaltres ens emociona, jo crec, no? Al final, fer cançons melancòliques és el que no ens emociona, i si no tant emociona, doncs suposem que la resta també li emociona. I també cada cop més, nosaltres, crec que pels hi passa molts grups, el que deia el Pepe, que deia en broma, de dir, hòstia, nosaltres volem ser famosos, hem arribat a caure en aquest parany de dir, no, és que hem de fer això perquè això és l'èxit de tal, i crec que cada cop tenim més la voluntat d'allunyar-nos d'això i de dir, escolta, a nosaltres això ens emociona, perquè els cops que hem fet coses que ens emocionen és quan hem tingut més èxit, i els cops quan hem intentat pensar, ah, això és la clau de l'èxit, per tant hem d'emocionar, és quan més hem aconseguit allunyar la gent de nosaltres. Mm-hmm. Llavors, no sé si la clau de l'èxit, però és el que nosaltres volem fer, que és coses que no tant ens emocionin, i en aquest disc, si tu dius que és melancòlic, jo estic 100% d'acord.
Pepe, abans em deies que, o m'explicaves, vaja, com emociona sentir el públic cantar les teves cançons, com són una mica els vostres directes. Jo sempre dic que quan entro en un estudi de ràdio em transformo una mica com en un nen petit, no? Vinc a jugar a fer ràdio, no? Suposo que per un artista és una mica així. Quan pugeu a l'escenari, us transformeu una mica en nois adolescents?
Sí, alguns de nosaltres sí. Per exemple, al Roger li agrada molt portar complements molt estranys a l'escenari, coses que no portaria mai a la vida normal. El Vice, jo crec que sí que fa una transformació, però només es torna una mica més xapes, però ho dona tot. I jo crec que sóc la mateixa persona, però això, no sé, igual el públic ens pot fer aquesta valoració.
Canciones para adolescentes. Tu joven. Això és Canciones para Adolescentes, una carta al vostre jo adolescent, eh? Vicenç, el trobeu a faltar, el vostre jo adolescent?
Hosti, doncs molts cops sí, la veritat és una de les reflexions que fèiem fent aquest disc. De fet, Canciones para Adolescentes i Canciones d'Adultos van lligats en aquest sentit, no? Canciones para Adolescentes és una cançó nostàlgica en el sentit de dir, hòstia, però jo quan tenia 17 anys, en el fons era un tio molt melancòlic, no? En plan, i hi havia una angoixa, quan ets adolescent, ara ho recordes amb carinyo, però també hi ha molta part de l'angoixa, molts dubtes de tu mateix. I ara després, amb els anys, l'altre dia, la cançó és per adultos, no me'n recordo amb qui ho parlava, que em deia, hòstia, és que però sí, ok, als 17 anys molts cops t'ho passes malament, encara que no ho recordis, però alhora els discos que et marquen amb 17 anys són els discos que t'emportes per tota la vida. És a dir, sí, mai et tornarà a emocionar tant un disc com els que escoltes amb 17 anys. I jo vaig pensar que tenia raó i em va fotre profundament. I llavors d'aquí és on va néixer la cançó de Canciones para Adultos.
Canciones para Adolescentes, que és la que estem escoltant i que, com ens deia en Vicenç, precedeix aquesta Canciones para Adultos.
Sí, és potser l'única que sí que està lligada, però 100% d'acord amb el que deia el Vicenç.
Em dóna la sensació també que un missatge que voleu transmetre a través de les vostres lletres és el de veure la vida des d'una altra perspectiva, no? Ocata veu la vida així, també?
Sempre ho intentem. Al final, les angoixes que té cadascú a la seva vida pues, no t'ho posen fàcil, però, per exemple, el Vice és molt així. Tu li pots venir amb un problema un dia, li dius, mira, em passa això a la feina, tal, no sé què...
I així, avui que el tens lluny, estàs rajant, eh?
Li he dit abans de l'entrevista, hoy vas a pillar, chaval. No, però ella et ve i et diu, bueno, ok, això no és un problema, hi ha gent que té gana o que, no, que passa molt fred. I llavors tot quedes així, en plan, m'ha respost, no sé si m'ha resolt el problema, però bueno, potser el meu problema era una mica més petit. En aquest sentit, bueno, jo crec que aquest, això es trasllada també a algunes de les lletres que fa.
Jugarem una mica això, va, que ara ens fotrem en un jardí. Vicenç, com és el Pepe com a músic?
És extremadament meticulós, molt tècnic, i una cosa que m'agrada molt del Pepe és que cada cop és més generós amb la música.
Déu-n'hi-do.
Això és perquè abans no ho era. Està ben mesurat.
No.
Estem aquí parlant de pensaments. Anem a saltar entre pensaments. Saltar entre pensamientos, d'on sorgeix un tema com aquest?
Mira, aquesta cançó, no sé si comença, ara m'equivocaré, evidentment, però tinc una llista de to-dos que no s'acaba nunca, no? I això és una mica el moment en el qual estàvem com a banda quan estàvem fent aquesta cançó. I això també és una mica la vida del Vice, que ha parlat abans de mi, jo ara aprofito i parlaré una mica bé d'ell un minutet, que és a dir, ell, li diem al jefe, és una mica el CEO d'Okata, i sense una persona com ell, un projecte així no tira mai endavant. O sigui que, bueno, que no ha vingut avui, m'ha deixat sol, però bueno, com a mínim això sí que li dono.
Vicenç, una cançó que sorgeix d'una foto mental del 21 de setembre del 2021. Explica'm això.
Sí, és un dia que senzillament em vaig posar a vomitar paraules, em vaig posar a escriure i vaig dir, va, escriure's, i t'has d'estar escrivint durant 10 minuts sense parar. I una miqueta d'aquesta vomitera mental va sortir aquesta cançó. I per mi és una miqueta, per mi vol transmetre aquesta sensació que ens passa a dia d'avui, que és constantment, el que deia el Pepe, no? Aquesta primera frase, de, vaig tatxant to-dos i sempre apareixen de nous, i la meva vida és constantment anar tatxant to-dos i tatxant, i van apareixent i tatxant, no? I una miqueta aquesta angoixa que provoca això d'aquí, i alhora dir, hòstia, però jo a vegades aconsegueixo sortir d'aquesta rutina, no? Tu abans ho deies, Joan, no? Quan tu entres a la ràdio, que dius, a qui em poso jugar? Jo suposo que en el teu cas... Aquí és on surts d'aquest bucle, que jo suposo que també deus tenir tu, i a vegades ho aconsegueixo, però molts cops no estic aquí.
Correcte, completament. No vull acabar sense abans parlar de la gira. Hi ha gira d'aquest disc?
Hi ha gira, s'està acabant. Fem Barcelona a la Sala de Nau a les 8:30 el dijous, i el diumenge estarem a Madrid.
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que Madrid ens agrada moltíssim anar a tocar allà. Portem alguns anyets.
Fiesta madrilenya.
Fiesta madrilenya, sí.
Clar, Madrid, Barcelona, que els podreu veure en directe als Okata. Quantes vegades us han preguntat per què canteu en castellà?
Infinites, segurament. Moltíssimes, clarament. Vols fer la pregunta?
M'ho estic pensant.
Vinga, sí,
perquè a mi em molesta que es faci aquesta pregunta, però vaja. Vicenç, va, tira.
No, jo l'entenc perfectament. No, bé, la trobo ultra legítima. No, senzillament, nosaltres ens surt així. Nosaltres amb el Pepe ens vam trobar amb grups en comú que teníem. Ens va agafar una època que escoltàvem molt Love Lesbian, Sidoní i tal. I no sé, quan ens vam posar a escriure, doncs és el que sortia més. Ens sortia... de dir, sí, no sé com dir-ho, ens vam així, pup, i sortia això. Llavors, crec que quan crees és un acte que ha de ser, en teoria, zero premeditat, i sortia així, senzillament era així, i mira, i va acabar sent així, i també tenim... Però sí, i és que no hi ha molt darrere, vull dir, ens va sortir així, i de moment era així, vull dir, no...
Dijous a Barcelona, després aneu cap a Madrid, aquest cafè La Palma, i després, a Cruïlla, Primavera?
No se sap, però segur començarem a preparar nous temes. I a...
Sí? Esteu pensant ja en tercer àlbum?
Sí, sempre. Jo crec que qualsevol músic que et vingui amb un disc que ja ha tret, porta ja, ja està pensant en el següent que farà.
A mi m'han xivat que teniu un himne. aquest és una mica l'himne del grup?
Sí.
Per què?
Té el punt d'ironia del que parlàvem abans, de que volíem ser famosos i molt grans i molt importants, però a la vegada també és una cançó que ens motiva molt, perquè és bàsicament el ritme Love Lesbian de qualsevol cançó de festi que tiren ells, però feta per nosaltres. I és això.
Abans li comentava a en Pepe quan entrava a l'estudi, no sé si ho hem comentat aquí amb antena, li deia al Pepe, hòstia, m'agradeu molt perquè em recordeu molt la música de principis dels 90, finals dels 80 també, una mica així fent aquesta retrospectiva amb lletres totalment actuals, i aquesta cançó precisament sí que té un toc de rock britànic, no?
Sí.
Té molt rock britànic.
Sí, el rotllo aquest del cinte que està doblant, sí, com la guitarra de l'estribillo. Sí.
Una passada, de veritat. Pepe Montero, Vicenç Pedret, ells són els Ocata, Todas las suertes de lo imprevisible és el seu disc, els podreu veure aquest dijous a la Sala de la Nau de Barcelona, val molt la pena, i si no, escolta'm, l'AVE últimament, que està molt barato, amb el We Go aquest, aneu cap a Madrid, i també els podreu veure allà. Pepe, Vicenç, ha estat un plaer parlar amb vosaltres, de veritat, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Un plaer és el nostre, Joan, gràcies per convidar-me. Hi ha un truc, lira
es oficial, nunca habrá paz entre mis dos mitades.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey!
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Hey.
És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i cada dimarts, ja ho sabeu, fem una parada, la parada solidària. Avui volem parlar de la Fundació Altarriba, que té com a objectiu la protecció i acollida d'animals. Nina.
I és així, des del 1998 Catalunya té una llei de protecció d'animals pròpia. És obligatori seguir una sèrie de pautes per protegir i cuidar els animals, com identificar-los mitjançant microxips, donar-los d'alta al cens municipal, vacunar-los i així com desparasitar-los. També alimentar-los correctament, portar-los periòdicament al veterinari i no abandonar-los. Malauradament, sovint tot això no es compleix i molts dels nostres animals són abandonats o han de ser rescatats de la negligència dels seus propietaris. És aquí on comença la tasca de la Fundació Altarriba, que desenvolupa programes i projectes dedicats a la protecció dels animals i de la naturalesa. I per parlar-ne de tot plegat, tenim a Yolanda Balbuena, directora general de la Fundació i advocada animalista.
Yolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada.
Vinga, va, que venim del Nadal, venim d'aquestes festes i sabem que més del 80% dels infants, que és molt, més del 80%, ha demanat alguna vegada com a regal un animal de companyia. Som conscients que un gos, un gat, sigui quin sigui l'animal, no és un regal?
No, no som conscients, perquè no només els demanen els nens. El que ja és impensable és que ens pot... Hi ha fills ja grandets, que tenen ja entre 20 i 30 anyets i 40, que li regalen als avis de 80 anys un, com tu molt bé has dit, animal de companyia, que sembla estrany, però no utilitza aquesta paraula moltíssima gent. Veureu que la majoria de mascota, vegades és mascota, que és una paraula
sembla un peluche,
terrible. Sí. I, quan, i fins i tot a mi, que estic acostumada a aquest argot, m'ha semblat... he pensat, ostres... Animal de companyia, és veritat, perquè és això. Doncs a vegades et quedes parada perquè dius, bueno, com una persona de 40 anys i te regala un gosset, un gatet, bebé, cadell, als seus pares de 80 anys.
Clar. Perquè quines coses hauríem de tenir en compte, Yolanda, a l'hora de tenir un gat, un gos a casa?
D'entrada, una cosa molt simple, que és que un gat i un gos no és un bolso que el portes penjat i pots escollir el color... Si va a color amb les sabates o no, i que el puguis deixar tot arreu quan vulguis, sinó que és un ser viu, que necessita fer pipí i caca. Això sembla molt bàsic, però a vegades ens hem trobat persones que hem hagut de denunciar per maltractament perquè no baixaven a l'animal al carrer a fer les seves necessitats. I a vegades els animals, per no dir moltes vegades, són més nets que les pròpies persones. I clar, l'animaló pues, pot arribar a rebentar per no fer-se el pipí a dintre de la seva casa. Llavors, bueno, que té un cos, que tenir un animal és un element de luxe, també, perquè clar, es posen malalts, la gent pensa que no es posa malalt, no?
No, sí.
Tinc un Tamagotchi i em servirà tota la vida, li poso les piles i les canvio. No, senyors, no és així. Et canvia la rutina diària. Nosaltres aconsellem que la gent que no ha tingut mai un gos, per exemple, el gat és diferent perquè no necessita sortir al carrer, no necessita sortir al carrer, pobret, clar, ell no surt. Però un gos, per exemple, sempre quan ve una família que no ha tingut mai, els aconsellem que durant dues setmanes posin el despertador tres, quatre vegades al dia i que surtin tant si plou com si neva, com si fa sol, i que això ho facin. Moltes famílies ens diuen, mira, saps què et dic? Que no ho podré fer, no estic capacitat. Però clar, totes aquestes coses no se les pensen. Moltes vegades que ens passa, que és molt trist, que veiem que molts pares i mares agafen un animal de companyia perquè el nen li demana, perquè el nen calli, per no escoltar-lo, i perquè creuen que si té un animal el nen s'entretindrà. I no és així. El nen a les dues setmanes s'ha cansat de l'animal com es cansa d'una bicicleta o de qualsevol altra cosa.
Abans em parlaves de referir-nos als animals com animals de companyia, perquè mascota sona com una mica estrany, una mica despectiu fins i tot, i moltes vegades també parlem, a la banda contrària, que jo ho trobo lletgíssim, parlar d'amos, que denota certa possessió de l'animal, no?
Bé, nosaltres precisament vam... L'editorial Atelier ens va publicar un llibre sobre drets, obligacions i reflexions de tinença d'animals. I clar, ens veiem obligats com a juristes a que hem d'utilitzar la paraula propietat.
Propietari.
Perquè clar, és un concepte jurídic.
Però fixa que jo trobo millor propietari que amo.
Sí, sí. Bueno,
que amo denota com fins i tot esclavisme.
Sí, sí,
el que
passa, clar, sí, són paraules que ja venen de molt enllà. Penseu una cosa, que aquí a Catalunya el Codi Civil es va canviar fa ja molts anys i està prohibidíssim embargar un animal. Però clar, penseu que a la resta d'Espanya no. A la resta d'Espanya, si tu tens un deute, poden venir a casa teva i embargar-te el gos. Amb la qual cosa, l'altra història, a la resta d'Espanya, fins que no ha canviat ara, que ha canviat molt recentment...
Ara en parlarem, també.
El tema del Codi Civil... Doncs un animal era un bé moble. Era com una taula, una nevera o un congelador. Aleshores, clar, tota aquesta terminologia també ve d'aquest canvi que entre tots hem de fer.
Em parlaves del maltracte. Com es fa front, no només per part de la Fundació Alta Riba, sinó com a societat, com fem front al maltracte animal?
Bé, ara ens és més fàcil fer front als que tenim entitats que també tenim departament jurídic, perquè tenim les xarxes socials. Aleshores, ens arriba molt ràpid i aconseguim, gràcies a la rapidesa dels ciutadans, salvar els animals. Però l'escoll que ens estem trobant avui en dia, aquí a Catalunya, sobretot, és amb els agents de l'autoritat i amb els ajuntaments, que són els que tenen la competència de protegir els animals de companyia. És a dir, per molt que el ciutadà es doni molta pressa i denunciï, i nosaltres, les entitats, també ens donem molta pressa, i penseu que la majoria d'advocats de protecció animal som gratuïts, si després cau en mans d'un polític d'un ajuntament, o d'un tècnic, o d'un agent rural, i dic rural, amb doble R, perquè s'escolti bé el que han fet els agents rurals aquesta setmana passada, doncs aleshores de poc serveix.
Vols explicar-ho, què han fet aquesta setmana passada els agents rurals?
Sí, doncs mira, concretament el dia 19 de gener van agafar un porquet domèstic que l'havien abandonat, que ja prou de pena tenia, pobret, que l'havien abandonat, perquè és el típic, no? O sigui, me'l compro, perquè clar, quina gràcia, un porquet, però ai, carai, si un porquet quasi pesa una tona, no? Ells es pensen que es queden com el porquet del George Clooney. No, senyors, no. Ni vostè és George Clooney, ni el seu porc es completarà amb el porquet del George Clooney. Aleshores, bé, el porquet corria pel poblet, que no feia cap mal, ni era cap tigre de Bengala, ni res. El va acollir una pobra senyora mentre ho trobava un lloc per ell, però bueno, el porquet, clar, el tancat que tenia no era... Bueno, tot el que campava pel poble, sense fer cap mal. Els nens li havien posat fins i tot el nom de George. Ja havíem trobat un santuari per al porquet i els agents rurals a tiros, a trets contra ell. Far West, i se'l va encarregar.
Què s'hi pot fer en una situació com aquesta?
Doncs denunciar. Fundació Alta Riba pertany també a una associació jurídica, que es diu Lex Ànima, que ha denunciat els fets a la Fiscalia, perquè, a més, no és la primera vegada que aquest cap dels agents rurals...
El mateix,
El mateix, fa una bestiesa d'aquestes. Ja el vam enganxar una vegada, que hi ha les visions de TV3, va sortir TV3, a un helicòptero perseguint un pobre porc senglar que anava sol al bosc, en el seu hàbitat, és a dir, no s'havia introduït en un poble. Sol, i es va liar allà a trets des d'un helicòpter, un plan pel·lícula de l'oeste, o... No sabem què li passa a aquest senyor, en concret. Jo, personalment, entraré un escrit per demanar un psicotècnic d'ell, perquè no pot ser que nosaltres, els ciutadans de Catalunya, que estem bastant evolucionats a nivell protecció animal, haguem d'aguantar i haguem de pagar de la nostra butxaca un personatge com aquest. És que no ho hem de permetre, perquè ell està a les ordres dels ciutadans, no al revés. Ell no té una joguina com a arma per fer el que li doni la gana, aquest senyor. Això ja va passar fa anys i el departament competent no va fer res. Perquè bé, jo me lo guiso, jo me lo como. Però bé, ara han estat denunciats a la Fiscalia, l'alcalde del poble i el cap dels agents rurals, i esperem que també s'ha enviat per part del Consell de l'Advocacia una carta al conseller que li pertoca per dir, escolti, posi vostè ordre. Perquè bé, nosaltres tenim una llei de protecció animal de l'any 2008 que la finalitat era assolir el màxim de protecció i de benestar animal. Els agents rurals són, per dir-ho d'alguna manera, és la policia que s'encarrega de les qüestions de la natura. Mm. És a dir, són ells els que haurien de perseguir el maltractament animal. I ens trobem que aquí a Catalunya tenim una policia autònoma, com és els agents rurals, que en comptes de protegir els animals, i ho sento, igual a partir de... després d'aquestes declaracions potser em ve una denúncia, però ho sento, estan fent tot el contrari. No es pot matar un porquet domèstic que estava tan tranquil i que no feia mal a ningú i que ja tenia un santuari on anar, no se'l pot matar a trets en un poble. És inviable. I a aquest senyor se li hauria d'obrir un expedient sancionador. I de moment no ho han fet, i no ho van fer l'altra vegada. Esperem que ara ho facin.
De seguida, Iolanda, parlem també del tema dels senglars, que el treies a col·lació abans, però a falta de saber les dades del 2022, sí que se sap que les protectores van recollir 285 gossos i gats abandonats.
Correcte.
És una barbaritat.
Cada vegada més.
Cada vegada més.
Cada vegada recollim més. Anem enrere.
Per què?
Perquè...
sí, hi ha alguna explicació, algun motiu, això?
Primera, perquè per la classe de societat que tenim, també, perquè això en altres països europeus no passa. Segona, perquè anem molt endarrerits amb lleis aquí a Espanya, molt. Estem 100 anys per darrere dels països europeus que estan més evolucionats. Tercera, perquè encara que tinguem una llei modèlica, si tu no la fas complir, si l'autoritat no està amb nosaltres i no fa complir la llei, que és el que està passant, és a dir, si tu que ets l'autoritat, com a agent rural, et dediques a matar animals d'aquesta manera, què pretens que faci el ciutadà de peu? Si tu no ho estàs fent. Jo crec que bàsicament són aquestes... I n'hi ha una quarta, que és la facilitat de poder accedir a un animal de companyia. És a dir, tu entres a internet, les xarxes socials, i tothom regala un animal. Això està prohibit. No es poden regalar animals per xarxes socials, ni pel mil anuncis que ja està archidenunciat, però no li interessa perquè li cau una multa bàsica i els és igual. Però és que no, qualsevol persona que compri un animal o que agafi un animal per internet sense que hi hagi un número de nucli zoològic, que és el que diu que tu tens llicència per posar aquell anunci, està entrant dintre de la roda de, entre cometes, la màfia dels animals.
La nova llei de protecció animal de l'estat espanyol ha servit d'alguna cosa?
Encara no ha entrat a vigor gràcies al PSOE. ¿Vale? Gràcies, o per dir-ho d'alguna manera. Perquè els senyors del PSOE... Aviam, primer vull deixar molt clar que nosaltres, com a Fundació de Protecció Animal, som, òbviament, apartidistes. Val? És a dir, si Esquerra Republicana ho està fent malament ara amb aquesta colla de gent rurals que tenen i donant subvencions als caçadors per matar, etc., ens és igual. Si el PSOE està controlant la llei de protecció animal a nivell de que no surti endavant per afavorir els caçadors i perquè els caçadors tinguin uns privilegis, uns drets i unes no obligacions que sí que hem de tenir la resta dels ciutadans, aleshores, molt malament, també per part del PSOE. La Fundació Alta Riba ha entrat per registre a la Direcció General dels Animals de Madrid, del govern, ha entrat una petició, que no ens ha estat contestada, en la qual sol·licitem a la Direcció General dels Animals que requereixi i sol·liciti al PSOE que retiri l'esmena de la llei per inconstitucional. Per què? Perquè tu tens un gat, oi?
Uh-huh.
Jo també. I per què nosaltres hem de tenir unes obligacions que els caçadors no han de tenir pel fet simplement de ser caçadors?
Quines són aquestes obligacions?
Doncs, per exemple, un curs. Ara s'han inventat que hem de fer un curs. No? Un curs de... no sé... has de passar un curs per tenir un animal. És a dir, perquè la llei, penseu una cosa, que aquesta llei és una llei que el que està regulant és la tinença d'animals.
Uh-huh.
Aleshores, tots som iguals davant la llei, no? Article 14 de la Constitució. Tots som iguals davant la llei. Si aquesta llei està regulant la tinença d'animals, els caçadors també han de complir les obligacions.
Des de la Fundació Alta Riba esteu en contra dels gossos de caça?
No, per res. És que no podem estar en contra perquè el 80% de gossos que entren als centres d'acollida són gossos de caça, amb el qual ens els estimem moltíssim, a part de que són gossos molt fiables...
Bueno, ho explicat bé, que hi hagi gossos que s'utilitzen com a gos de caça?
Que s'utilitzen... Òbviament, nosaltres estem en contra de la caça. Avui en dia no necessites caçar per menjar. Vull dir, caçar és un hobby que actualment s'està protegint excessivament per part del govern de Catalunya.
Hi haurà molta gent, Iolanda, que et digui, i segurament ja t'ho han dit, eh? Però aleshores com controlem, per exemple, una població creixent com la dels senglars?
Bé, doncs que entrin a Google i que busquin les estadístiques. Està demostrat que tu, quan més mates, més hi cria hi ha. Passa amb els coloms. Amb els coloms, fins ara, es mataven a Barcelona. Vam aconseguir també, des de la Fundació Alta Riba i la Comissió d'Abogats del Col·legi d'Abogats de Barcelona, que es deixés de matar i s'instaurés el pinso anticonceptiu. S'ha demostrat en 4 anys que ha baixat moltíssim el grau, la població de coloms. Quan el mateix ajuntament tenia penjat a la web del Museu Científic de la Ciència que el matar coloms augmenta en un 90-95%, si no recordo malament, la població de coloms. Doncs exactament el mateix, passa el mateix amb els porcs senglars. Quants més el mates, més crien. Per què? Perquè queden els forts, queden els porcs senglars, la femella i el mascle, més forts. I això és ciència. És que, però bueno, és que hi ha molta ànsia de matar.
Què li diem, Iolanda, a tota aquella gent també que viu, per exemple, a Collserola i dia sí dia també té por, per exemple, d'anar a tirar la brossa perquè hi ha una població de senglars allà enmig que conviu amb la gent?
Mira, jo visc que precisament li preguntes a una persona que viu al Parc Natural de Montserrat.
Mira,
jo tinc, no al costat, i no quan surto a llançar, sinó jo quan surto a casa meva, que tenim la recollida aquesta...
Sí, el porta-porta.
Porta-porta. Doncs jo, a casa meva, per exemple, que no ho tinc urbanitzat, no tinc vorera, jo tinc terra, i la gràcia que em fa és que nosaltres hem de tallar la herba d'allà, perquè si no et pot denunciar l'Ajuntament. Doncs jo, des que tinc els porcs senglars, no la tallo. Mm. Perquè em venen, me la remenen tota i me la deixen tota a terra. O sigui, aviam, senyors, per favor, no fem el ridícul. No fem el ridícul, eh? Vull dir, aquests animals s'espanten. Sí que hi ha un científic por ahí que va dient que és que li arrenquen les bolses a la gente, li arrenquen les bolses. Dic, a veure, bueno, potser hi ha un cas en què, no sé, la senyora igual duia una bossa de 300 quilos d'un menjar molt fort, no ho sé. Però, ja, a veure, els porcs senglars han existit sempre. Som nosaltres els que hem invadit el seu hàbitat i, a més, penseu una cosa. No sé si és una llegenda urbana o què és, però sembla ser que els porcs senglars de Collserola els va introduir un conseller caçador. Sí? Doncs pues remenem una mica hemeroteca.
Quin conseller caçador?
No ho sé, no me'n recordo. No, els va introduir i després, a més, s'han creuat amb els ports vietnamites que es van posar de moda. Mm. Doncs escolta, qui té la regulació d'aquestes coses? El govern, les autoritats... Pues no deixis que es venguin els ports que puguis tenir un vietnamita a casa teva, no? Pues clar, després els abandonen i es procreen, i després què fem? Els matem. No.
Ens queden pocs minuts, ens queden gairebé 5 minuts. Sí que voldria aprofitar, avui que tenim a la Iolanda de la Fundació Alta Riba, per parlar d'alguns dels seus projectes que valen molt la pena saber com treballen i per què els fan. Un d'ells és Sense Sostre.
Sí, és un projecte que va néixer l'any 2013 perquè rebien moltes trucades de persones desesperades. No eren en concret trucades de Sense Sostre, eren trucades de persones, famílies vulnerables, uh-huh, que la crisi els havia afectat, que no tenien diners per salvar el seu animal, que en aquell moment necessitava una operació de risc de mort, i aleshores vam pensar que això era el tema del Sense Sostre. I llavors, clar, també nosaltres vam obrir el primer centre veterinari solidari, i aleshores, arrel d'aquí, ens van venir a demanar ajuda Sense Sostres. Aleshores, vam crear aquest projecte en el qual nosaltres el que hem estat fent, que quasi el 90% de Sense Sostres ho tenen a Barcelona, és que els proveïm de la seva cartilla amb la vacunació anual, el microxip, la despresitació, i els hi fem tallers mensuals. També els hi deixem els divendres, poden venir a recollir menjar de forma gratuïta, perquè entenem que és una necessitat social, perquè es permet que hi hagin Sense Sostres. Sense Sostres tenen les seves garanties, les seves qüestions mínimes vitals, les tenen mínimament garantitzades per l'Ajuntament. Però quan veuen que el seu animal, que és l'única companyia que tenen, el seu únic vincle, s'està morint i no poden fer res, ells es deixen anar. Vam tenir un cas d'en Marco, que el van matar d'una pallissa i no va voler entrar a l'hospital perquè aquí va fallar el protocol d'educació de serveis socials i no ens van donar avís. Perquè si ens arriben a donar avís, haguéssim acollit nosaltres els seus gossos i ell hagués entrat a l'hospital.
Importantíssim el que estàs dient, Yolanda. No saps les vegades que en aquest estudi ha vingut Ferran Busquets de la Fundació Arrels i ens ha dit de la importància que és un animal de companyia per a una persona sense llar, no?
Exacte. Ens han vingut els usuaris precisament de la Fundació Arrels.
Déu-n'hi-do.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Teniu més projectes en marxa i no vull deixar-los d'anomenar. Per exemple, hi ha un altre projecte que es diu Pepa i Lia.
Sí, el projecte Pepa és un projecte educatiu.
Sí.
I la idea era, bueno, la vam idear una miqueta en relació amb el tema del tabac. No? Quina era la millor forma de que el pare i la mare deixessin de fumar a casa? Quan el nen i la nena els hi venia, els hi deia, papa, no fumis, que això és molt lleig, està ara molt malament. Això avergonyia els seus pares. Doncs el que vam crear és exactament el mateix. És a dir, pare, no compris, per què compres un animal, pare i mare, per què comprar un animal quan els centres d'acollida estan plens d'animals que necessiten ser adoptats?
Per cert, que aquest any, Yolanda, la Fundació Alta Riba fa 25 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do la història, eh?
Sí, tela marinera, ben viscut de tot. Bueno, vam canviar el Codi Penal, vam aconseguir canviar el Codi Penal, quan nosaltres vam ingressar les signatures al Parlament, ho vam fer en temps rècord, 2 dies, i era la primera vegada que el maltractament animal es considerava delicte a Espanya. I l'altra llei que vam canviar va ser la llei del sacrifici zero. Què vol dir? Que a Catalunya nosaltres vam entrar a una gossera municipal per poder demostrar que es podia gestionar sense matar. I llavors vam posar 2 condicions. Entràvem amb aquella gossera, que va ser Mataró i després Barcelona. De les 2 condicions era no mataríem i deixaríem entrar a voluntaris, que fins aquell moment no es deixaven entrar. Això va fer que canviés l'ordenança de Mataró, després la llei, l'ordenança de Barcelona, i després la llei catalana, que va dir que estava prohibit sacrificar.
25 anys, fareu alguna cosa especial enguany o no?
No tenim diners.
mira, aprofito i et pregunto la segona. Com podem ajudar nosaltres a la Fundació Alta Riba?
Doncs mira, nosaltres sempre li demanem a tothom, perquè hi ha molta gent que confon les protectores i pensa que totes les protectores tenen refugi. No, fem una crida. No totes les protectores tenen refugi. Fem una crida que ajudeu a qualsevol protectora, la que vulgueu, però que tinguin refugi, sisplau, perquè som les que més malament ho estem passant, perquè a més de portar qüestions jurídiques i canviar lleis, també tenim refugis. Obrim els 365 dies de l'any. Podeu apadrinar un gosset a partir de 5 euros al mes. O ara hi ha el grup Teaming, fer-se del grup Teaming de la Fundació Alta Riba, ho podeu trobar al Google, que per 1 euro al mes, només per 1 euro al mes, formes part de l'equip del refugi.
Deixa's dir una cosa, Yolanda.
Digue-me.
Apadrineu, sisplau. Apadrineu, sí. No compreu animals.
No, i apadrineu-los. Els podeu venir a veure al refugi els 365 dies de l'any. I passar un dia molt bonic, que ara tenim un projecte molt bonic, que m'ho acabes de recordar,
sí?
Que és celebrar el teu cumpleanys al refugi.
Sí o no?
La setmana passada va venir la primera noia, que a més va sortir d'ella. Va sortir d'ella i a través d'ella hem creat el projecte. Per cert, parlo d'ella perquè va ser la primera, va fer 44 anys, va celebrar el seu cumpleaños amb la seva família i el seu nen.
Està molt bé, està molt bé. Yolanda Balbuena, directora i advocada animalista de la Fundació Alta Riba, ha estat un plaer parlar aquesta tarda amb tu, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres per estar sempre tan vinculats amb la intel·ligència emocional, que jo li dic.
Salut i força.
Igualment.